viviendo esta vida que confundido me tiene engañado.
Informatius de Ràdio El Vendrell.
Bona tarda, sigueu molt benvinguts a les notícies de Ràdio El Vendrell, edició que correspon a la jornada del dijous, dia 16 de gener del 2025. Els saludem, aquells que fem possible aquesta edició dels serveis informatius, a les vies de sol, a Marga Márquez, tècnics i redactors de la casa en producció general i continguts, i a més comptem amb les col·laboracions especials del Jordi Graell, que ens ha de parlar de la crònica esportiva, i del Marc Rodero, que ens ha de fer la previsió meteorològica, tot plegat conduït per Llorenç Avinyó.
Sumari de titulars.
Quatre qüestions rellevants en aquest informatiu. La primera és que avui ha tingut lloc una nova protesta dels treballadors del Consell Comarcal del Baix Penedès a la plaça del Centre reclamant un sou digne. Obrirem amb això per parlar després d'una polèmica, la que hi ha a la Bisbal, perquè el grup de l'oposició, la Bisbal Decideix, considera que l'equip de govern ha utilitzat els serveis d'una empresa externa per intentar boicotejar la consulta popular sobre el polígon, sobre el parc industrial de les Planes del Vent, cosa que el govern de la Bisbal rebutja. Parlarem de mercaderies per l'interior, una qüestió que arriba al Parlament, i també parlarem tranquil·lament de la nova programació de la ràdio i la televisió del Vendrell. Això, a més d'altres notícies, en format més breu. Fa anys, però d'un temps ençà de manera més intensa, que els treballadors del Consell Comarcal del Baix Penedès mantenen protestes al carrer. Ho fan per demanar un sou digne perquè consideren que els sous de bona part de la gent que treballa al Consell estan per sota d'allò que mereixen. Hi ha una taula de negociació oberta i, de fet, fa una setmana, fa uns dies, el president del Consell Comarcal del Baix Penedès va anunciar una millora salarial pel 50% de la plantilla, concretament pels treballadors de la categoria A2. Els treballadors diuen que se n'han enterat pels mitjans de comunicació i avui, dos dies després, han tornat a sortir al carrer a protestar esperant una cita de la taula negociadora. De tot això en parlem en aquesta informació, dins la qual escoltarem Mireia Galimany, que és portaveu dels treballadors i les treballadores del Consell Comarcal del Baix Penedès. Mig centenar de treballadores i treballadors del Consell Comarcal del Baix Penedès s'ha concentrat aquest matí per reivindicar uns sous dignes. La concentració s'ha celebrat malgrat l'anunci del president del Consell, Ramon Ferrer, d'incrementar el salari de gairebé la meitat de la plantilla en 3.000 euros l'any. Els treballadors no entenen com l'anunci s'ha fet sense haver tancat les negociacions en marxa.
La notícia que vam llegir publicada el dimarts ens va sorprendre i ens va impactar molt perquè no ens havien anunciat prèviament aquesta decisió. Estem en negociacions, encara no ens han convocat a la mesa de negociació oficialment, que ha de ser la convocatòria imminent, però encara no ens han convocat oficialment. Llavors, rebre la notícia va ser un impacte que no ens ha agradat gens. És com si ens sentíssim enganyades. És com, hem pres aquesta decisió, d'acord, però si estem fent la negociació, com és que actueu unilateralment sense tenir-nos en compte? És una pujada salarial, això sempre, però no està acord en les... Sí, no acaba d'estar al nivell de les negociacions que estem prenent.
La plantilla del Consell Comarcal la formen un centenar de persones, de les quals la meitat es veuran beneficiades per l'increment salarial que proposa l'executiu comarcal. Se seguiran manifestant mentre no es tanqui un acord global sobre les reivindicacions. mesos que parlem d'aquest tema, fa mesos també que parlem de la segona qüestió que portem a l'informatiu de ràdio al Vendrell. Hi ha polèmica a la Bisbal del Penedès a causa de la gestió o de la interpretació de la gestió municipal al voltant de la consulta de les Planes del Vent, que es va fer el passat dia 1 de setembre. El grup municipal La Bisbal Decideix de l'oposició acusa l'executiu de La Bisbal de pagar per rebre assessorament i intentar boicotejar la consulta sobre el parc empresarial de les Planes del Vent. El govern afirma que aquesta és una acusació falsa i sense recorregut. Ja saben que aquell referèndum el va guanyar el no. Això no obstant, el govern considera que la proporció de vots i la gent que va poder participar en aquesta consulta no justifica aturar un projecte que consideren important per al desenvolupament econòmic del municipi. De tot això en parlem en aquesta informació, dins la qual escoltarem Martí de Luca, que és regidor de la Bisbal Decideix, i Agnès Ferrer, que és l'alcaldessa de la Bisbal del Penedès. El grup municipal de la Bisbal Decideix acusa el govern local de pagar en diners públics a una empresa externa per intentar boicotejar la consulta popular del parc empresarial de les Planes del Vent, celebrada el passat 1 de setembre.
Ara ja fa un any, quan es va fer públic aquest contracte, ja va ser un escàndol, perquè és un contracte de 17.000 euros, que inicialment s'ha intentat defensar com una estratègia de comunicació per explicar a la gent el pla de mandat, quan a la Bisbal ja tenim doncs, altres serveis contractats com una revista municipal o serveis de publicació als mitjans de xarxes locals, etcètera, xarxes socials, etc. El que ha passat és que nosaltres hem tingut accés a documentació que demostra que sota l'aparença d'aquest contracte el que s'ha fet és intentar boicotejar una consulta popular totalment reglada i legal, perquè recordem que és una consulta popular però que està sota el reglament de la llei de consultes a Catalunya, que és la que va fer possible el 9N. És una consulta popular no referendària i per tant no vinculant, però a nivell polític és molt important conèixer doncs, la veu del poble, que és al final a qui ens devem els càrrecs electes. Llavors aquí el que tenim és un cas molt clar doncs, que s'ha contractat una empresa amb una finalitat i el que s'està fent és torpedejar i treballar en contra de la ciutadania. Un govern ha de treballar per la seva ciutadania, no per silenciar-la. Llavors aquí una de les coses que diu l'empresa, no, dins dels documents als que hem tingut accés, recomanar estratègies com, per exemple, inadmetre la consulta quan eren plenament conscients que la consulta era legal i l'havien d'admetre. O, per exemple, exhaurir el termini legal que tenien per rebutjar-la o fer-ho amb unes dades assenyalades per intentar doncs, que la ciutadania no hi pogués reclamar i que no hi hagués consulta.
L'alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferrer, afirma que es tracta d'una acusació falsa i que la informació sobre la consulta que consta al document que ha generat la polèmica hi és perquè no existeix un reglament de la Generalitat sobre les consultes no referendàries.
L'acusació és totalment falsa. Nosaltres vam fer un contracte l'any passat de febrer, que s'acabava ara al febrer, amb una empresa de comunicació perquè, com que van fer un pla de mandat, nosaltres som un equip de govern amb tres partits, van fer un pla de mandat i vam dir, doncs, per comunicar aquest pla de mandat i per fer uns logos d'aquest pla de mandat i poder fer uns vídeos i això, doncs vam contractar una empresa especialitzada en comunicació política. I això va ser el febrer. El que sí que vam fer va ser, com que la consulta va ser l'estiu i tots els tràmits i això, el que sí que vam fer va ser, la consulta té un llibre de consultes, però no té un reglament específic. Per tant, vam demanar suport a la Generalitat amb el tema de consultes i amb el tema comunicatiu, aprofitant que teníem aquesta empresa contractada, doncs els hi han demanat assessorament. Ells ens van assessorar d'uns dies per fer consulta o no, i nosaltres vam decidir després el que vam voler. Aquesta documentació que tenen, els tenen perquè nosaltres l'hem posat dins l'expedient, per tant, érem conscients que la tenien perquè no tenim res a amagar, no és cap il·legalitat contractar una empresa de comunicació, que no hem fet mai és boicotejar, perquè això no té cap mena de sentit, sinó que el que vam fer va ser doncs, aprofitar aquest assessorament amb un tema que no havíem fet mai i doncs, poder preguntar doncs, com poder fer aquesta comunicació, res més.
La Bisbal Decideix anuncia accions contra el govern local, tot i que encara no n'ha especificat cap. Més coses. parlem gairebé a diari de trens i ferrocarrils al seu pas per la comarca i pel territori tarragoní, i avui no serà una excepció, perquè la plataforma Marca de Dies per l'Interior demanarà al Parlament Europeu que s'aturi el corredor mediterrani per considerar que el tram comprès entre Vilaseca i Sant Vicenç de Calders s'infringeix la normativa europea. Apunten des de la plataforma Mercaderies per l'Interior que portar trens de mercaderies per la via de Rodalies suposa perillositat en el cas d'accident químic, la saturació de les vies, els problemes de contaminació acústica i també pels danys que es puguin ocasionar al patrimoni. De tot això ens en parla la nostra companya Sílvia Martínez en aquesta informació, dins la qual escoltaran Eugeni Sedano, portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior.
Està previst que representants de la plataforma Mercaderies per l'Interior compareguin davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu el proper 27 de gener per exposar la seva queixa sobre el pas del corredor mediterrani pel Camp de Tarragona. L'entitat demana que es paralitzi immediatament l'execució del projecte de construcció per a la implantació de l'ample estàndard en el corredor mediterrani en el tram entre Sant Vicenç de Calders i Vilaseca. Aleguen que les seves successives modificacions infringeixen la normativa de la Unió Europea per l'imminent risc per a la vida i la salut de les persones, pel risc per al patrimoni històric i per al medi ambient. Com a alternativa viable a la implantació d'aquest tercer carril, per tal d'assegurar l'interès públic, proposen que les mercaderies passin per una via interior, lluny de nuclis poblats. El portaveu de la plataforma, Eugeni Sedano, ha remarcat en una compareixença a la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya aquest dimecres que la separació del trànsit de passatgers i de mercaderies suposarà beneficis per a tothom.
Els viatgers podran circular per línies menys saturades i més ràpides. Les empreses podran augmentar el trànsit de mercaderies perquè no hi haurà saturació, no hi haurà gestió de cues, potenciant així el creixement econòmic, s'allibera les poblacions dels riscos, possibles riscos derivats del transport de mercaderies perilloses, i el litoral i les poblacions mantindran el seu atractiu potenciant el turisme i el comerç.
Durant la comissió, els grups polítics del Parlament han donat suport a les reivindicacions de la plataforma. L'entitat ha demanat a la ciutadania que s'adhereixi a la petició que es defensarà al Parlament Europeu a través del portal de peticions de l'organisme.
I dit tot això, fem una cosa gens habitual, que és parlar una estoneta de nosaltres mateixos, de la ràdio i la televisió del Vendrell, perquè aquesta casa estrena programació a partir del dilluns 20 de gener. La ràdio i la televisió del Vendrell presenta una temporada plena de novetats, tant a la ràdio aquí com a la televisió, amb una programació renovada i una oferta informativa ampliada que busca reforçar el vincle amb l'audiència del Vendrell i també amb la comarca del Baix Penedès. En aquest sentit, destaca l'oferta de nous programes en l'àmbit televisiu. La nova graella comptarà amb una proposta de continguts variats pensada per a tots els públics. Els dilluns, a partir del 20 de gener, arriba La Pròrroga amb Jordi Graell. És un magazín esportiu amb entrevistes i reportatges que ha de servir per fer un repàs de l'actualitat dels clubs i també dels esportistes d'aquesta part del territori. Els dimarts serà l'hora de repassar l'actualitat amb un prisma comarcal a un espai anomenat Connecta 14 de Sílvia Martínez. És un programa que comptarà amb entrevistes en profunditat i també reportatges en què s'explicaran les històries amb protagonistes dels 14 municipis del Baix Penedès. I els dimecres i els dijous serà el moment dels mosaics de Pere Sallent. És un magazín cultural i social que ha d'incloure entrevistes, reportatges i seccions fixes amb diverses col·laboracions. Pel que fa a la ràdio, les novetats són notables també. La graella radiofònica es renova amb tres espais de producció pròpia que aporten continguts originals i també diversos. L'un és el Cafè Literari, que el fa Aaron Balaguer. És un programa cultural amb una especial atenció a l'àmbit de la literatura, amb entrevistes a autors i escriptors del territori. El podreu escoltar tots els dimecres des de 8:45 del vespre al final de la segona edició dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. L'altre programa és el Safareig. El fan el Quim Sicard, la Maria Unión, la Nora Torres i la Drac Zafiro. És un programa que tracta de temàtiques variades amb especial atenció a les realitats dels col·lectius LGTBIQ+, adreçat a un públic transgeneracional i amb la voluntat de ser molt transversals amb la presència de diferents plataformes. Es podrà escoltar a les zones de Ràdio El Vendrell, aquí a la ràdio, els dijous des de 8:45 del vespre, és a dir, després d'aquest informatiu, a partir del 6 de febrer. La tercera proposta es diu Ce la faccio, és un espai que fa un servidor que ha de servir per descobrir vincles del Vendrell i personals de molta gent amb la cultura italiana. El format serà distès, s'emetrà els dijous a partir de 9:45 del vespre. Aquests nous espais se sumen als programes històrics de l'emissora, com per exemple el magazín matinal La Calaixera, La Tarda en Estèreo de la Marga Márquez, el de Norte a Sur, el Pan Pan Rocks o l'Iron Fridays, entre d'altres. Però les novetats no queden aquí. Hi ha també més canals informatius a disposició de tothom per conèixer, escoltar o veure els continguts de la ràdio i la televisió del Vendrell. És, per exemple, el cas del projecte Infopodcast. Es tracta d'un podcast diari d'actualitat de només 3 minuts de durada, en el qual es repassa de manera relaxada l'actualitat del Vendrell i del Baix Penedès. És una producció de Ràdio El Vendrell i també de la xarxa audiovisual local, que es va posar en marxa el passat dimarts, dia 7 de gener. Es pot escoltar a la pàgina web de la ràdio i la televisió del Vendrell i també a les diferents xarxes socials. Finalment, cal destacar que Ràdio i Televisió del Vendrell vol millorar la seva difusió i per això ha posat en marxa també un canal de WhatsApp en el qual comparteix les principals notícies de la jornada i alguns dels podcasts més interessants. Es tracta d'un canal unidireccional que pot ser molt útil per a aquelles persones que vulguin rebre de manera directa els temes més importants de la jornada al seu telèfon mòbil. Les persones interessades poden apuntar-se a aquest canal, que és https://whatsapp.com/channel/ i després la numeració corresponent. A la web de la pàgina de la ràdio i la televisió del Vendrell en trobaran totes les referències. Amb aquestes novetats, Ràdio i Televisió del Vendrell referma el seu compromís amb la proximitat, la qualitat dels continguts i intenta adaptar-se als nous formats i també a les necessitats dels seus espectadors i oients amb una vocació de multiplataforma. Ens ocupen ara altres coses. Mirem cap a una qüestió general que tindrà també el seu impacte al Baix Penedès. La Generalitat de Catalunya té previst assumir la gestió de 218 places de funcionaris municipals amb habilitació estatal destinades als ajuntaments de Catalunya aquest any, segons un acord entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre per a la Transformació Digital i la Funció Pública, Òscar López. Aquesta mesura forma part d'una convocatòria més àmplia de 1.000 places que l'Estat impulsarà en el marc al març per cobrir les vacants de secretaris, interventors i també tresorers a l'administració local. L'objectiu de tot plegat és reduir la temporalitat en aquests llocs i garantir una millor cobertura a les administracions municipals. La Generalitat, a través mitjançant una encomana de gestió, es farà càrrec dels processos de selecció dels cursos selectius per als futurs funcionaris que es faran a l'Escola d'Administració Pública. Actualment, el 66% de municipis catalans no compten amb aquests funcionaris i les places s'estan ocupant des de fa molt de temps de manera temporal. Una cosa més, els vull recordar que avui s'inicia la festa major d'hivern de Cunit, dedicada a Sant Sebastià, que demà divendres és el dia de l'esperat concert del grup Calafallenc Vendrellenc Buus, que segur que omplirà el pavelló als joncs, però Cunit també és notícia per altres coses, perquè la localitat fa un pas més cap a la inclusió i l'accessibilitat amb la instal·lació d'un gronxador inclusiu al parc de la Rambla del Prat. Aquest gronxador està especialment dissenyat per facilitar l'accés a persones amb mobilitat reduïda, especialment per l'ús amb cadires de rodes, assegurant d'aquesta manera que tots els infants del municipi i els que hi vagin puguin gaudir d'un parc en igualtat de condicions. Aquesta millora s'emmarca dins el compromís de l'Ajuntament de Cunit d'actualitzar i fer més inclusius els espais públics del terme municipal. Amb aquesta actuació es treballa zones de joc que respectin la diversitat i fomentin la participació de totes les persones independentment de les seves capacitats. Diu la regidora de Via Pública i Obres, Beatriz Luque, que des de l'Ajuntament es continuaran impulsant iniciatives que contribueixin a fer de Cunit un lloc més accessible i inclusiu per a tothom.
Els esports amb Jordi Graell.
Hola, bon dia. Avui toca parlar de bàsquet i ho fem amb victòria de l'AB Vendrell masculí per 57 a 64 aquest dissabte a la pista de l'ADT en un partit on els jugadors de Jordi Nieto aconseguien la victòria, sobretot gràcies a una gran primera part on marxaven al descans amb avantatge. Al tercer quart els locals reaccionaven i posant en risc aquest triomf amb un parcial de 20-8, però a l'últim quart els taronges que de nou doncs aconseguien donar-hi la volta amb un parcial de 0-10 i finalment doncs aconseguir la primera victòria en aquest primer partit de l'any. Per parlar de com va anar tot plegat, com sempre tenim el míster, el Jordi Nieto. Hola, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, com deia, una victòria treballada en una pista complicada i per tant doncs bé, una gran manera de començar aquest nou any, no?
Sí, una victòria de les que donen moral, de les d'un cop sobre la taula contra un equip que va començar malament la Lliga però arrel d'un parell de fitxatges ha anat cap amunt, un equip que va guanyar el líder, és a dir, un equip que estava a dalt, ja estarà a dalt segurament, i bé, una victòria sobretot fomentada en la defensa, és a dir, és un partit que no és típic nostre, és un partit en el que vam saber competir, igual que altres dies he comentat que fora de casa ens ha costat contra equips així més durs, l'altre dia vam saber competir, vam saber jugar el que no és el nostre bàsquet.
El que comentes, no? Últimament doncs, semblava que fora de casa ens costava més, que a casa sí que l'equip havia trobat la línia, però fora doncs, costava, no? Perquè doncs, sabent, doncs, l'equip no sabia doncs, això d'una mica de baixar el fang, i en canvi en aquesta ocasió doncs, sí que vau aconseguir doncs, trobar la tecla, no?
Sí, sí, efectivament és això, 100%. És a dir, vam jugar fora de casa, una pista que ens és complicada, contra un equip complicat, i vam saber jugar, és a dir, vam saber llegir el partit el que tocava, fer el que tocava en cada moment. Llavors això ens va portar cap a la victòria.
A més també, doncs, el que deia, doncs, aquest tercer quart que la cosa es va complicar amb aquest parcial de 20-8 i l'equip tot i així doncs, que, doncs, va saber tenir doncs, la mentalitat de dir ei, això doncs, ho tirem endavant i al final doncs, l'últim quart doncs, aquest últim parcial que va acabar de decantar-ho, no?
Sí, les sensacions eren bones des del començament del partit i el fet aquest del parcial va ser més per un tema d'encert que no, que, per en aquest cas de desencert nostre, no per una qüestió de joc. Llavors l'equip no es va venir baix, no es va ensorrar, va continuar amb la mateixa línia i això va fer que al final poguessin competir i sortir les coses bé.
Ara ja toca pensar doncs, en els propers partits, que de fet doncs, aquesta setmana ve carregada, avui mateix de fet doncs, ja visiteu la pista d'Altafulla, diumenge rebeu a casa l'Arbós, dos rivals directes, i per tant doncs, una setmana que pot marcar força no? doncs, el futur, i que bé, doncs en cas d'aconseguir guanyar els dos, doncs ja estaríeu doncs ja més o menys doncs on voleu estar, no?
Sí, és una setmana determinant, és a dir, no resolutiva, però sí bastant determinant. Juguem contra els dos equips, un que estem empatats a victòries amb ell, que és l'Altafulla, que és un equip que la veritat és que excepte l'última jornada que va punxar estava sent molt, molt, molt regular, i després rebem a l'Arbós, que potser és el rival ara mateix més fort del grup.
Com deia, doncs en dos partits, una fora, una a casa, i bé, doncs sobretot el partit de dijous doncs pot marcar una mica, no? Perquè doncs si es perd doncs potser el diumenge doncs ja seria una mica més baix de moral, però en canvi guanyant el dijous doncs sobretot és important, no? Això del partit a partit, perquè si guanyeu doncs avui, doncs diumenge doncs ja és afrontar doncs aquest partidàs doncs amb més moral, no?
Sí, efectivament, al final som un equip molt jove que vivim molt de l'estat d'ànim, llavors una victòria dijous provocaria que no tinguessin tanta ansietat o necessitat de cara a diumenge, i viceversa, una derrota faria que estiguessin més pressionats, i això sí que ens pot complicar una miqueta moralment, sí.
Doncs perfecte, Jordi, esperem que vagi molt bé, sí que moltes gràcies i molta sort per aquests dos partits.
A vosaltres.
Jordi Nit, entrenador de l'AVE Vendrell masculí, valorant aquesta victòria per 57-64 a la pista de l'ADT, i ara, com diem, centrats en aquest doble partit d'aquesta setmana, com diem, doncs setmana clau, per tancar teòricament la primera volta, tot i que encara doncs queda pendent el partit ajornat contra el Cambrils, i aquesta setmana, doncs, com diem, doncs avui mateix es recuperarà aquest partit al Tafulla a les 9 de l'espre, i es tancarà la setmana doncs diumenge a les 7 de la tarda al pavelló del complex de tenis contra el líder en aquest derbi comarcal contra el Bàsquet Arbós.
El temps amb Marc Rodero.
Bueno, la veritat és que avui fa fred, però no sé si tant com en la jornada d'ahir. D'això que tenim i d'aquests núvols que han començat a aparèixer al cel, que ja ens va anunciar el Marc Rodero que apareixerien, en parlem ara a la recta final de l'informatiu. Bona tarda, Marc.
Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda a tothom.
Bueno, una mica la previsió d'ahir es va complint segons avancen les hores, no?
Sí, anem trencant aquesta estabilitat que veníem arrossegant ja feia força dies, i avui serà un dia, si més no, canviant. Algunes precipitacions estan entrant ja per les comarques de Girona i les de Barcelona, tal com estava previst, i els núvols que són presents a hores d'ara i que fa que hi hagi aquesta variabilitat han d'anar més de cara a les properes hores, i no descartem que de cara a aquesta propera tarda i la primera hora del vespre puguin deixar algunes gotes. Poca cosa en conjunt, però encara existeix aquesta possibilitat. Tal i com apuntaves, en alguns indrets la temperatura mínima aquesta darrera matinada ha estat més alta, encara es mantenen els 3 graus sota 0, per exemple, a la Bisbal del Penedès, però el Vendrell ja no hem baixat per sota dels 0 graus, ahir teníem pràcticament 2 negatius. Les temperatures màximes s'han recuperat entre 1 i 2 graus respecte a les d'ahir també, i el que estem pendents és d'això, d'una banda d'aquesta inestabilitat que pugui arribar de cara a aquesta tarda, i també de l'alteració marítima que és notable a hores d'ara bona part dels quadrants costaners de la comarca. Per demà, canvi radical en la situació meteorològica, haurà passat aquesta inestabilitat, podríem dir, i tot i que demà encara ens podíem llevar amb restes de núvols, a tendències que demà sigui un dia serè i marcat pel bon temps, i de nou per l'anticicló, aquesta mica d'inestabilitat ja acabaria marxant. Temperatures aquesta propera nit i matinada clarament més altes, i les temperatures màximes d'ahir similars o un pèl més altes també.
I demà se seguiran recuperant les temperatures?
És la tendència, si més no les mínimes. Aquesta nit encara podria haver-hi alguns núvols, i això faria doncs que la temperatura no baixés tant, però en canvi demà les màximes també podrien pujar entre 1 i 2 graus. Potser demà arribaríem a alguns 16 en alguns indrets de la mateixa línia de la costa.
Molt bé, doncs entesos, Marc, en tornem a parlar demà, que ja serà divendres.
Adéu-siau, fins
demà. Adéu-siau, bona tarda. D'aquesta manera arribem al final. Només una coseta més, és que dilluns que ve, dia 20 de gener, a part d'estrenar-se la programació a la ràdio i la televisió del Vendrell, el que tindrem també és ple a l'Ajuntament del Vendrell, el ple ordinari del mes de gener, només 7 punts a l'ordre del dia, amb precs i preguntes. Començarà a les 6 de la tarda i durarà el que duri el debat de les diverses propostes. Serà més en directe per la ràdio i la televisió del Vendrell, com de costum. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la seva confiança i atenció. Bona tarda.
Bon dia, són les dues.